Són les 8 del matí. Bon any nou des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
M'he promès començar l'any amb optimisme i energia. Ja tindrem temps de rajar de la política o d'aquelles coses que passen a casa nostra i ens fan sentir vergonya. Hi haurà ocasió de cagar-nos en el procés i en les seves derivades. Tindrem ocasió de queixar-nos de les traves que els perdedors de les eleccions estan posant perquè es pugui formar el govern que hem escollit els ciutadans de Catalunya. Però això ho deixarem per demà. Avui volem somriure i volem estar contents perquè s'han acabat les festes de Nadal i tots plegats estem grassos com a porcs, però contents perquè el nostre increment de pes es deu a bons tiberis i no a tàpers cutres o menjars fets corrents. El Nadal ha transcorregut sense grans desgavells, si no esmentem la presó injusta d'alguns polítics o l'exili forçat d'uns altres. Alguns fins i tot hem viatjat a l'estranger a celebrar l'entrada del 2018, mantenint un costum que ja té dècades. Hem anat a veure pessebres i diorames a Mont-ras i tot plegat ens ha fet reposar una mica, així que entomem aquest 2018 amb alegria, energia, ganes, força i les llistes de bones costums que hem de posar en marxa. La meva particular, tornar a primar-me almenys fins on estava abans de desembre, recuperar l'hàbit de fer bicicleta elíptica, trobar alguna sèrie nova que em motivi, fer créixer la família de la ràdio, generar algun relleu i que tots plegats tinguem la salut necessària per anar-nos-ho explicant. Amb això ja em donaria per satisfet avui, perquè demà tornarem a carregar les tintes contra tot allò que ens sembli injust, mal fet o mal intencionat. Mentrestant, tots plegats, somriguem una mica que és 2018 i queda tot un any sencer per Sant Tornari. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant de nou el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que fem la primera previsió del temps d'aquest 2018, d'aquest Supermatí 2018, Martí.
Bon dia, Miquel. Comencem la setmana amb encara força inestabilitat. Venim d'un cap de setmana amb una pertorbació que ens ha deixat ruixats, tempestes i a la zona de Terrades i Cistella, a l'Alt Empordà, fins i tot un esclafit. Avui caurà algun ruixat, però de poca importància. Seria a partir de la tarda que podrien descarregar amb més intensitat. Pel que fa al vent, ja anirà disminuint, però encara es manté l'avís per un atge que pot superar els 2,5 metres. Temperatures entre els 11 i els 5 graus. I dimarts tenim una treva on dominarà l'ambient ennuvolat i serà dimecres que de nou arriba un nou front amb més precipitació però menys intens que el d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Martí. Doncs d'aquest esclafit en parlarem d'aquí un moment de manera més ampliada i, per cert, que, escolta, que sort en aquesta nova aventura professional que avui comença. Són les 8:03. Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Anem als titulars.
La zona de Terrades i Cistella a l'Alt Empordà es recupera de la forta tempesta acompanyada d'un esclafit que hi va provocar-hi diverses destrosses. Hi ha danys materials, però no va afectar cap persona. La tempesta també va provocar talls en el subministrament elèctric.
Investiguen qui hi ha al darrere de les pintades amb esprais de color que han aparegut al poblat Íber de Castell de Palamós. N'hi ha a la plaça de les Sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat Íber i també a la cisterna. Totes estan pintades amb el pseudònim Xerpa.
Alerta a Sant Feliu de Guíxols per un incendi que va cremar un habitatge abandonat de l'avinguda Juli Garreta. Estem que sigui un incendi provocat perquè, segons ha sabut Ràdio Capital, l'edifici no té instal·lació elèctrica. Els bombers van haver de desallotjar els veïns de l'edifici del costat de forma preventiva.
La flota del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós comença la veda biològica. Les 17 embarcacions estaran amarrades a port fins a principis de març. Ja fa 4 anys que aturen aquests mesos per protegir els caladors i que la pesca sigui més sostenible.
Campanya del Comitè de Defensa de la República i l'ANC a Sant Feliu de Guíxols. Volen que l'Ajuntament pengi la pancarta amb l'emblema Llibertat Presos Polítics a la façana del consistori. Per això insten els ciutadans que presentin una instància a l'Ajuntament.
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà incorpora el model i protocol del Departament de Salut per atendre les persones trans. S'estableixen mesures i pautes d'actuació per garantir l'atenció adient sota la premissa essencial que no pateixen cap patologia.
Vicenç Fajardo presidirà la cuina de l'Empordanet. Així ho ha decidit la Junta del Col·lectiu en una reunió extraordinària. El xef del restaurant La Plaça relleva Toni Izquierdo, que ha estat 6 anys al capdavant.
I avui, com és dilluns, tornarem a parlar amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut sobre llibres que ens recomana cada setmana a partir de cada dilluns. I també intentarem conèixer més pistes sobre les pintades que han aparegut al poblat de Castell de Palamós amb Gabriel Prado, que és director del Museu d'Arqueologia d'Ullastret. Serà al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. I comencem parlant-vos d'aquest esclafit que sonava així. La majoria d'abonats que s'han quedat sense llum a causa d'aquest esclafit que aquest diumenge ha afectat diversos municipis de l'Alt Empordà ja tenen subministrament. Segons Endesa, a quarts de 7 de la tarda només queden 5 llars aterrades sense aquest servei. La companyia detalla que aquest fenomen meteorològic ha arrencat per part del cablejat elèctric cap a 8:45 del matí i per això 800 clients de diversos municipis de l'Alt Empordà s'han quedat sense llum. Repassem què ha passat exactament amb en Marc Clapés.
I una forta tempesta acompanyada d'un esclafit va afectar diumenge al matí la zona de Terrades i Cistella, a l'Alt Empordà. Segons els bombers, va causar nombrosos danys materials, però no en consten ferits. Així mateix, també es van produir talls en el subministrament elèctric d'aquests dos municipis. Han cedit teulats i els veïns s'han trobat amb arbres trencats i desperfectes en vehicles i en el mobiliari urbà. Segons l'Independent, un esclafit també ha afectat diverses localitats del Vallespí.
I aquest és el so que presentava el mar amb aquest temporal, amb aquest onatge que hi havia durant tot el dia d'ahir. I alerta a Sant Feliu de Guíxols per un incendi que va cremar un habitatge abandonat de l'Avinguda Juli Garreta. Això és a l'inici del Passeig del Mar. Estem que sigui un incendi provocat perquè, segons ha sabut Ràdio Capital, l'edifici no té instal·lació elèctrica, David Parreño.
Els bombers van haver de mobilitzar 4 vehicles i van aconseguir apagar les flames, que eren visibles des del mateix passeig. Van haver de desallotjar els veïns de l'edifici del costat de 7 plantes de forma preventiva. La primera alerta va arribar a les 10 del matí. L'edifici es troba al costat de l'antic restaurant Amura, un local que havia utilitzat aquest espai durant anys. Abans havia allotjat l'antic Snack Lluís. La part posterior de l'edifici dona lloc a un carrer sense sortida.
Són les 8 del matí i 7 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I us ho explicàvem també fa un moment aquí al Supermatí mateix. El poblat Íber de Castell, a Palamós, s'ha vist atacat per diverses pintades amb esprais de color. Aquestes pintades s'han vist en diferents indrets d'aquest poblat Íber, com la plaça de les Sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat i també a la cisterna. Ara n'intenten trobar el culpable, David Parreño.
Totes les pintades estan firmades amb el pseudònim de Xerpa i van començar a aparèixer a les xarxes socials aquest Nadal, encara que els encarregats d'aquella zona les van detectar a finals del mes de novembre. Va ser al desembre quan un usuari de Twitter va denunciar la primera pintada a la paret del poblat. Després de la denúncia a les xarxes socials, l'historiador palamosí Gabriel Martín ha anat fent un seguiment dels actes vandàlics que s'han repetit durant aquests dies de les festes de Nadal. La pintada més recent, denunciada pel propi historiador, es va fer a la cisterna del poblat Íber. Aquest poblat Íber de Castell de Palamós està situat al promontori de Sa Coberta, al costat de llevant de Palamós. És un dels jaciments més importants de la comarca i de Catalunya, de fet, ja que s'hi han trobat assentaments humans des del segle VI abans de Crist fins a l'època romana.
Doncs per parlar sobre aquest succés, tenim en línia en Gabriel de Prado, que és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Senyor de Prado, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si tenen algun indici de qui ha pogut ser, de qui ha pogut fer aquesta bretolada.
Doncs ara mateix no. De fet, les pintades estan signades per un tal Xerpa, que suposo que és un indici indicatiu de la persona que ho ha fet, perquè és com una mena de signatura pels grafiters, però la persona en concret no s'ha pogut identificar encara.
Escolti, per posar-hi una mica de context, quin és el valor, quina és la importància d'aquest poblat i la rellevància d'aquest poblat íber de Castell?
Doncs aquest és un dels poblats d'aquesta època més importants que tenim a Catalunya i, sens dubte, juntament amb Ullastret, els dos jaciments d'aquesta època més importants que hi ha a la comarca. A més, és un jaciment conegut des dels anys 30 del segle passat, que ha estat investigat i en el qual s'ha treballat en diversos períodes al llarg de la història, i que és un jaciment molt ben conegut i amb un estat de conservació relativament bo.
Escolti, d'acord, sabem que hi ha alguns brètols que han pintat això, però com es reparen aquestes pintades sense fer-ho malbé?
Doncs la veritat és que és bastant complicat, perquè, a més, com ja comentàveu, afecta algun dels elements més importants d'aquest jaciment, com són la muralla i sobretot la cisterna. A més, hi ha una dificultat afegida amb la cisterna, que és el tipus de pedra en el que està construïda. En el cas de la muralla és una pedra granítica, que serà més senzill, però en el cas de la cisterna està fet amb un gres que procedeix d'una pedrera que hi ha a Clos de Sant Julià, al municipi de Forallac, que és molt porosa, i en aquest cas realment serà molt complicat. Nosaltres, de seguida que es va detectar aquestes pintades, vam encarregar un estudi preliminar per determinar quin seria el millor sistema per poder netejar-les, i en aquest cas encara estem dubtant de l'aplicació d'un sistema. Bàsicament hi ha dos possibilitats: mitjançant productes químics per una banda, i per una altra de manera mecànica amb unes microprojeccions de sorra, però en qualsevol dels dos casos serà complicat i no garanteix...
Disculpi, senyor de Prado, microprojeccions de sorra vol dir allò, sorrejar sorra amb alta pressió, per entendre'ns?
Sí, exacte. El que passa és que quan parlem de microprojecció estem parlant a una velocitat més petita, i és a dir, no seria exactament el sorrejat aquest que hem vist algunes vegades, perquè en aquest cas seria molt lesiu per la pedra, però sí que es basa en aquest concepte, que seria una de les possibilitats, però, com us deia, encara hem d'acabar de determinar quina seria la menys agressiva per aquest tipus de pedra, i en qualsevol cas no tenim la garantia al 100% de que puguem revertir i retornar la cisterna, els parets de la cisterna, al seu estat original. Realment serà complicat.
Escolti, té una valoració aproximada de quin pot ser el cost de reparació d'aquestes pintades?
Doncs el cost, com deia, sense una garantia de poder revertir-ho a l'estat original, doncs, hem estimat que serà superior als 10.000 euros.
Doncs déu-n'hi-do amb la brometa. Bé, en fi, senyor De Prado, fa uns dies també vam conèixer que els agents rurals havien intervingut material expoliat amb un detector de metalls a les proximitats del poblat ibèric d'Ullastret. Escolti, no sé si em pot explicar també una mica quina és la rellevància d'aquest material que s'ha trobat i quina és la normativa que hi ha al voltant de l'ús d'aquests detectors i d'aquest tipus de troballes.
Sí, això la veritat és que és molt recent i encara no coneixem els detalls. Nosaltres ho vàrem denunciar als agents rurals, que la veritat és que amb molta celeritat vàrem poder intervenir en aquesta persona. La veritat és que és un problema recurrent, sobretot en jaciments importants com Ullastret, de persones que apareixen al voltant del jaciment amb detectors de metalls a la recerca del tresor, entre cometes. La legislació és molt clara: no es pot fer cap tipus d'intervenció arqueològica amb jaciments arqueològics sense l'autorització del Departament de Cultura, i òbviament aquesta gent no tenen cap mena d'autorització. A més, en el cas d'Ullastret estan afectant tant també com en el cas de Castell. Tots dos elements són bé cultural d'interès nacional, que és la màxima protecció que li atorga la llei de patrimoni amb un bé patrimonial al nostre país. Llavors, en aquest cas, encara és més greu, no? I en molts casos, i tant en el cas dels detectors de metalls com en el cas de Castell, en molts casos estem parlant ja de no d'una falta administrativa, sinó d'un delicte penal que està tipificat al Codi Penal contra el patrimoni històric. Per tant, jo desconec el valor dels objectes que es van intervenir a Ullastret, però en qualsevol cas es va afectar sobre un bé patrimonial que està catalogat, que és bé cultural d'interès nacional, i per tant això encara ho fa més greu, no? I és curiós, perquè jo crec que falta una mica de conscienciació, no? Que, tot i que fem molts esforços envers la societat, justament aquest any, el 2018, és l'any europeu del patrimoni cultural, i crec que hem d'intensificar aquests esforços per sensibilitzar la població i perquè valorin, sàpiguen valorar quin és el seu patrimoni, no? I evitar aquestes conductes que en molts casos danyen i perjudiquen molt el nostre patrimoni.
Mm-hmm. A la pàgina de Facebook dels agents rurals, on van publicar una fotografia amb aquest material que havien intervingut, li he de dir que hi ha comentaris de tot tipus, des de comentaris celebrant que s'hagi intervingut aquest material fins a comentaris de gent que diu: escolti, això de cop i volta té valor perquè hi ha algú que ho troba, però mentre és a sota terra ningú li dona cap valor.
No és, lògicament no entraré ara a valorar aquest tipus de comentaris, però lògicament el dany que fa una persona que va amb detector de metalls és que extreu els objectes completament descontextualitzats. I com deia abans, no? la idea de la gent que utilitza detectors de metalls en jaciments arqueològics sense la corresponent autorització és una mica la recerca del tresor, no? De l'objecte valuós. Aquest objecte valuós, des de l'arqueologia científica, des del món científic, sense el seu context, no té cap valor. Per nosaltres no té cap valor més enllà del valor econòmic de l'objecte. Nosaltres el que ens interessa és poder contextualitzar-lo. Nosaltres estem fent història, intentem redescobrir el nostre passat. Llavors, si actuem d'aquesta manera, el que estem fent és no només expoliar l'element material, sinó manllevar aquestes dades que ens podrien proporcionar aquests elements, no? Però tota intervenció arqueològica s'ha de fer amb els permisos pertinents i s'ha de fer seguint uns criteris i uns paràmetres que estan ben definits amb normatives i amb la legislació, i tota la gent que actua d'aquesta manera ho fa al marge completament de tots aquests directrius.
Senyor de Prado, encara una última qüestió. Han acabat les festes de Nadal i aquest any s'ha posat en marxa una iniciativa que es deia Nadal al Museu, en la que el Museu d'Arqueologia d'Ullastret hi participava. No sé si em pot fer una mica de balanç de com ha anat aquesta campanya.
Doncs la veritat és que ha estat molt positiva. Aquesta és una campanya que ja hem organitzat en diversos Nadals, que sorgeix de la xarxa de museus de les comarques de Girona, a la qual participen tots els museus que estem adherits en aquesta xarxa, entre els quals hi ha la Seu d'Ullastret. I la veritat és que el balanç és molt positiu. És una manera d'acostar a la gent, a la mainada, a la gent més petita, el nostre patrimoni, els nostres museus, i donar a conèixer una mica el panorama museístic d'una manera més simpàtica, més amena, als infants, no? I la veritat és que, si no recordo malament, és la tercera edició en la que participem en aquesta campanya Nadal al Museu, i el balanç que fem realment és molt positiu.
Senyor Gabriel de Prado, responsable del Museu d'Arqueologia de la Seu d'Ullastret, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. I aviam com acaben aquestes pintades, a veure si es pot acabar fent net en aquest jaciment arqueològic.
Bé, de seguida que puguem, nosaltres començarem la intervenció de neteja i esperem que en un període relativament curt puguem revertir la situació i puguem recuperar l'estat original.
Doncs aviam si això és així i a veure si podem descobrir qui és aquest tal Xerpa que signa aquestes pintades.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, bon dia.
És 1:45 de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a aquesta hora del matí saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
La Mossa d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols, condemnada a 3 anys de presó per haver posat moltes faltes, moltes falses, no haurà de complir la pena. El motiu és que ha prescindit del servei, Dani.
Ho expliquen avui diversos mitjans. La investigació va demostrar que la gent va buscar les dades d'un cambrer d'una discoteca que no va voler servir-la. Després el va sancionar amb 3 infraccions de trànsit que el cambrer no havia realitzat. La Mossa estava condemnada des del 2012, però va demanar un indult al govern espanyol. Per això no va entrar a la garjola. En tot aquest temps, el Consell de Ministres no n'ha dit res. Ara han passat 5 anys des de la sentència del Suprem i el delicte ha prescrit.
I hi ha una nova campanya del Comitè de Defensa de la República i l'Assemblea Nacional Catalana a Sant Feliu de Guíxols.
Busquen que l'Ajuntament pengi la pancarta amb l'emblema Llibertat presos polítics a la façana del consistori. Per aconseguir-ho, demanen als ciutadans que posin una instància a l'Ajuntament demanant que es pengi el cartell. Es va fer una acció de mobilització aquest divendres davant l'Ajuntament, on un equip de voluntaris de l'Assemblea i del Comitè de Defensa de la República ajudaven els ciutadans a omplir la instància.
I de Sant Feliu saltem a Calonge i Sant Antoni, perquè durant el mes de desembre i gener la Diputació de Girona ha cedit a l'Ajuntament d'aquest municipi 2 cotxes elèctrics. I això passa gràcies al conveni signat entre l'empresa Renault i el Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient.
L'Ajuntament està valorant incorporar cotxes elèctrics a la flota. De fet, ja en té un per la brigada de jardineria, un híbrid per la policia i 6 bicicletes elèctriques pels desplaçaments del personal. Ho explica l'alcalde de Calonge, Jordi Soler.
Un període de prova a veure si es pot adaptar a les nostres necessitats i realment el puguem fer servir. En aquest sentit estem molt contents perquè el rendiment és molt bo i a part d'això valorarem molt d'una manera molt, molt efectiva i positiva la seva futura adquisició.
L'objectiu de la cessió d'aquests 2 cotxes és fomentar l'ús dels vehicles que no emetin gasos contaminants i, per tant, suposin una millora de la qualitat de l'aire i de la sostenibilitat del transport.
Tenim més històries per explicar-vos. Els centres de salut del Baix Empordà s'adapten per atendre les persones transgènere. L'Hospital de Palamós, els CAP i la resta de centres que formen part dels serveis de salut integrats del Baix Empordà ja apliquen el nou model d'atenció a la salut de les persones trans que el Departament de Salut de la Generalitat va posar en marxa l'octubre passat. Es tracta d'un model pioner a Europa basat en el principi que les persones trans no pateixen cap patologia, Toni.
D'acord amb aquest principi, l'atenció de salut en la transició cap a la identitat sentida no pot ser en cap cas a partir de l'acreditació d'un diagnòstic clínic. És un model que se centra en les necessitats i expectatives de la persona trans, és respectuós amb la seva autonomia i garanteix els seus drets en un procés de decisions compartides. S'estableix un protocol que pretén apropar el sistema de salut a aquestes persones. Per això preveu que els centres d'atenció primària siguin el primer pas i que a partir d'aquí es pugui derivar la persona trans cap a un centre especialitzat. Per ara només n'hi ha una a Barcelona, però Salut té planificat un desplegament territorial gradual d'altres unitats especialitzades. Entre altres mesures, també s'estableix que l'atenció durant la fase de transició cap a la identitat sentida serà mitjançant equips multidisciplinars i que les unitats implicades adaptaran els seus protocols clínics al model. Aquest model inclou una comissió de seguiment on participen les persones trans, personal dels diferents nivells assistencials i de col·legis professionals i tècnics del Departament de Salut.
Gràcies, Toni. Tenim més notícies. I per explicar-vos la següent, saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom.
El municipi de Begur perdrà el pàrquing de la plaça del carrer Sant Pere per convertir-se en un espai verd multifuncional.
El canvi arribarà després de l'estiu i entra dins del projecte de reurbanització del municipi per aquest 2018. L'accés al parc serà per unes escales que comptarà amb terrasses pels bars de la zona i també hi haurà un espai de jocs per a nens. L'altra opció que hi havia era la de crear un pàrquing soterrani i mantenir la plaça al mateix nivell que el carrer Sant Pere.
I seguim a Begur perquè s'han iniciat la millora del cementiri d'Esclanyà. Els treballs es fan a la part vella del fossar i se centren en l'accés i el paviment, molt afectat per les arrels dels arbres.
La millora es fa amb una partida municipal de 15.000 euros. El cementiri d'Esclanyà va ser una iniciativa dels veïns i es va inaugurar el 1904. A més, la propera setmana està previst que s'enllesteixi l'ampliació del cementiri de Begur amb la construcció de 69 nous nínxols que es fan per davant de l'ampliació que ja es va fer el 2006. L'ampliació s'ha fet davant l'actual dèficit de fosses, ja que actualment en queden una vintena de lliures. L'any 2006 es van fer altres 69 nínxols i 24 columbaris.
Gràcies, Toni. per explicar-vos aquesta següent notícia ens ve de gust posar aquesta música.
El meu avi,
el meu avi,
el meu avi.
És una música que vinculem directament, aquestes havaneres, la vinculem directament al mar, als vaixells, a la pesca, i volem explicar-vos que és que comencen dos mesos de veda per les barques de la gamba a Palamós. Marc Clapés.
Les 17 barques de la gamba de Palamós han començat un període de veda biològica que les mantindrà amarrades a port. Aquesta mesura, posada en marxa el 2013, està dirigida a reduir l'esforç sobre els caladors i sobre els recurs, especialment en un moment on la demanda és més baixa, per permetre fer una pesquera més sostenible. No tornaran a la feina fins a principis de març. A més, la resta d'embarcacions d'arrossegament se sumaran a la veda a partir del 2 de febrer, de manera que durant tot aquest mes l'arrossegament de Palamós estarà paralitzat. Aquesta reducció de captures afectarà el normal desenvolupament de la subhasta, que s'haurà escurçada de forma significativa.
Visca Catalunya i visca el català. Aquesta història que us explicàvem relacionada amb aquesta pesca de la gamba a Palamós. Més notícies al Supermatí d'avui. La Bisbal ha tornat a incentivar els aparadors dels comerços buits durant aquestes festes de Nadal, Gerard.
Ha estat la cinquena edició de la campanya Aixequem les persianes i aquest any s'hi han adherit 3 propietaris de locals comercials buits. L'objectiu de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha estat incentivar el lloguer dels locals comercials buits. Aquest any l'espai estava a disposició dels antiquaris perquè milloressin la imatge de la zona comercial del municipi.
I Vicenç Fajardo presidirà el col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, Paula Boira.
Vicenç Fajardo presidirà el col·lectiu de la cuina de l'Empordanet. D'aquesta manera, el xef del restaurant La Plaça relleva Toni Izquierdo, quin ha estat 6 anys al capdavant. La cuina de l'Empordanet és un col·lectiu gastronòmic que plega 20 professionals de la cuina i de la restauració. Treballen per la difusió de la cuina del Baix Empordà i dels productes de proximitat i de temporada.
Paula Boira, que ha gravat aquesta crònica amb un sabre làser de Darth Vader, com a mínim. Són 4 minuts els que falten perquè siguin 8:45 del matí d'avui dilluns 8 de gener del 2017. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. I avui tindrà lloc la cerimònia de comiat de Joan Figueres, el president i fundador del grup Mas de Torrent, que va morir dimecres passat. El 2014 va ser distingit pels companys del Gremi d'Hostaleria amb el Premi Timó d'Or i 4 anys més tard va rebre el Premi G del Patronat de Turisme Costa Brava, David Parreño.
Joan Figueres va decidir convertir l'any 86 una masia de Torrent, propietat de la família, en un hotel. A finals dels anys 90 obrien el Far, adquiririen l'Hotel Albons i uns anys més tard obririen el restaurant El Mirador de Palamós. L'empresa immobiliària, que ara està en mans dels seus fills, ha anat creixent i en els darrers anys també ha obert una divisió del negoci dedicada als serveis de segones residències. Una altra part dels ingressos del grup ve de la promoció i construcció d'habitatges. Implicat en el poble, Figueres també va contribuir en el naixement del Museu de la Confitura de Torrent.
I els veïns del barri del convent de la Bisbal ja tenen a punt el seu local social, Alba Lejide.
L'Associació de Veïnes i Veïns del barri del convent de la Bisbal ja ha ultimat els treballs de condicionament al local social de la Talaia. Ha calgut un any de feina per preparar els 3 espais del local, on podran desenvolupar diverses activitats socials. Feia temps que el col·lectiu de veïnes i veïns del barri del convent treballava per fer front a la mancança d'un espai social i cultural a la zona del sud de la Bisbal.
Gràcies, Alba. I parlant de cultura. I parlem de cultura amb aquesta sintonia, que és la que ens recorda que és temps de l'opinió, del comentari d'opinió que avui ens porta en la seva primera edició del 2018 la Carme Fenoll, i precisament va sobre la cultura o sobre la impossibilitat de practicar-la durant mesos com el de gener.
Aquests dies he sentit a dir a les xarxes que ens trobem en el millor moment per gaudir de l'Empordà. No hi estic massa d'acord. Trobo a faltar l'esclat de colors de la primavera, les postes de sol des d'una terrassa qualsevol o les compres sense una pressa imperiosa al mercat del poble. Però també, i de forma greu, trobo a faltar una programació cultural atractiva. Fa poques setmanes tancava l'últim cinema de Palamós, una mala notícia que suma a la manca d'oferta d'oci de la comarca. Ens manquen oportunitats per fer un cop de cap en dissabte o diumenge i anar a escoltar un escriptor conegut, un pensador o un expert. Em manquen més llibreries que ens assegurin visites amb valor afegit, per molt que doni gràcies a tots els déus per poder visitar el Cucut a Torroella o la Gavina de Palamós. I sí, no puc oblidar-me'n, tenim una sèrie de bones biblioteques públiques. Però no podem gaudir d'una oferta teatral més enllà de la temporada alta i la seva bona predisposició a cedir-nos un tast. Continuem tenint moltes traves per disposar d'un transport a Barcelona que ens permeti gaudir de la seva oferta cultural. Tampoc disposem de privilegis per afavorir aquests desplaçaments. Els Reis han passat de llarg sense resoldre aquest problema. Ens manca música i potser ens toca embaladir-nos amb el xim-xim de la pluja que finalment ens recorda que és gener. Només gener.
Doncs, benvolguda i estimada Carme, tens tota la raó del món.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8:45, anem als esports. El Palamós va començar ahir amb mal peu la segona volta de la Lliga. Va perdre 3-2 a casa del Reus B. Els gols de Marc Medina i Uri Vila no van ser suficients contra un Reus que va dominar el partit. Aquesta mala notícia arriba després que l'equip fes uns quants moviments al mercat d'hivern. L'equip ha oficialitzat la incorporació del defensa Mario Cardete, de 25 anys, procedent del filial del Sabadell. El jugador, que pot ocupar les posicions de central i lateral dret, ha militat també a la Gramenet, al Vilassar i al Ripollet, sempre a Primera Catalana, on enguany havia disputat 15 partits, 14 dels quals com a titular, amb el filial sabadellenc. És un fitxatge dins dels moviments que està fent el Palamós en aquest mercat de fitxatges d'hivern per reestructurar la plantilla. Just fa uns dies va donar de baixa els davanters Narcís Barrera i Marc Bonaventura. I també us expliquem que ja s'han realitzat dues etapes al Dakar d'aquest nou any. En aquesta edició, com l'any passat, també hi participen Isidre Esteve i el seu copilot, el calongí Chema Villalobos. L'aventura del Dakar va arrencar el dissabte passat per Isidre Esteve i el seu copilot, el calongí Villalobos. A la primera etapa es va imposar el qatarià Nasser Al-Attiyah. En aquest recorregut de 273 quilòmetres del dissabte, Esteve i Villalobos van travessar la meta en 71ena posició a 31 minuts del vencedor de l'etapa. Ahir la distància a recórrer arribava als 278 quilòmetres i es partia des de Pisco, al Perú, on també s'hi arribava. Els dos pilots de Sodicars Racing van finalitzar 39ens a 2 hores i 32 minuts del guanyador de l'etapa d'ahir, el francès Civil Depré. Una vegada acabades aquestes dues primeres etapes, Esteve i Villalobos són 39ens a la general a 3 hores del líder Depré. En la passada edició del Dakar, Esteve i Villalobos van aconseguir la 34ena classificació al final. I per cert, que si voleu anar ampliant aquesta informació relacionada amb el món de l'esport, també ho podeu fer a través del nostre portal de notícies. I a aquesta hora del matí obrim el focus de l'actualitat informativa centrant-nos en l'àmbit general. Volem saber tot el que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món, o si més no, el més destacat, i ho fem, com sempre, amb l'Alba Lejide. I us expliquem, notícia d'ahir. Esquerra veuria amb bons ulls que la CUP fes un pas més per implicar-se al govern. D'altra banda, el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, també ha dit que aspira a arribar a punts d'acord amb els comuns al llarg de la legislatura, però reconeix que no hi ha excessiva pressa, Alba.
El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que seria molt benvingut aquest pas i s'ha mostrat disposat a parlar amb els copaires.
Nosaltres estem molt contents del treball fet amb la CUP, amb totes les dificultats i que tots hem pogut viure en moments tensos i difícils, però sempre hem tingut la capacitat de posar-nos d'acord. Per tant, nosaltres estem disposats a parlar amb la CUP tant com calgui, per veure fins a on volen ser-hi aquesta vegada, i per tant, si volen fer un pas més que en ocasions anteriors, per nosaltres això seria molt benvingut.
Pel que fa als comuns, el portaveu no ha concretat quins podrien ser aquests punts d'acord i reconeix que no hi ha excessiva pressa en aquest sentit, però ha remarcat que en aquesta etapa cal que siguin permanents.
Saltem d'àmbit, anem a l'àmbit internacional. Theresa May reforma el govern per completar el Brexit. Tot i que mantindrà els noms clau de l'actual executiu, preservant l'equilibri de partidaris i contraris a la Unió Europea.
Durant aquests dies, May durà a terme una remodelació del govern amb l'objectiu de millorar la imatge de l'executiu i del lideratge de la primera ministra britànica dels últims mesos, després que el juny passat va perdre la majoria absoluta.
I els Globus d'Or es vesteixen de negre. La cerimònia de premis ha estat emmarcada per les reivindicacions dels drets de les dones tant en la música de Hollywood com al món sencer.
Com ha informat la policia en el seu web, els cossos de seguretat van acordonar la zona mentre que els experts investigaven què havia succeït. L'artefacte que va explotar podria tractar-se d'una granada que va detonar quan l'home que posteriorment va morir l'agafés presumptament del terra.
Bé, disculpeu, aquesta òbviament no és la crònica relacionada amb aquests Globus d'Or. Ara sí, que recordem, us explicàvem, es vesteixen de negre com a símbol de reivindicació.
Els premis de la crítica estrangera han pivotat sobre la campanya Time's Up, que denuncia les desigualtats laborals, l'assetjament i tot tipus d'injustícies que pateixen les dones arreu del món i que en dues setmanes ha recaudat 15 milions de dòlars. El moviment, sorgit arran dels escàndols d'abusos sexuals a Hollywood, pretén ajudar dones amb pocs recursos que es trobin en situacions de vulnerabilitat a la feina.
Gràcies, Alba Lejide. Passen 5 minuts a 8:45 del matí. I recordeu que si voleu estar al dia de tot allò que passa al Baix Empordà, podeu fer-ho també de manera permanent, actualitzada. Us podem enviar cada dia un informatiu electrònic a 1:00 PM. Només us heu de subscriure, és gratuït.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I avui, com ho dèiem al principi, avui és dilluns i, com cada dilluns, saludem a la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs escolta, res, amb ganes, dèiem ara fa un moment abans d'entrar, amb ganes de tornar a la rutina o a la quotidianitat, eh?
Sí, ganes de tornar.
La Teresa és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella i com cada dilluns ens recomana llibres que tenim, vaja, que després que ens els recomani ella encara tenim més ganes de llegir. De què parlem avui, Teresa?
Mira, probablement el llibre que s'ha exhaurit per tot arreu aquest Nadal i que ha sigut un dels més buscats. Nosaltres venem també per internet i per la pàgina web i hem hagut d'enviar-ne més d'un, cosa que normalment no passa. La gent consulta les pàgines per venir a la llibreria o per veure què tenim, però no per comprar i que els hi enviem. I aquest ha sigut el cas d'Operació Urnes.
Ostres, et juro que em pensava que m'anaves a dir que d'entrar amb el foc i fúria aquest, eh? És veritat.
No. Operació Urnes, que és, hi ha un pròleg de l'Antoni Bassas i està escrit per dos periodistes del diari Ara, la Laia Vicens i en Xavi Tadó. Uh-huh. I van veure després del dia 1 d'octubre l'article més llegit per tots els usuaris del diari va ser el com havien arribat i què podien dir ells de com havien arribat les urnes i les paperetes a les taules de votació. I això, que és una mica aquesta anècdota de l'enginy i de la bona estructura del país i sobretot l'estructura social, com es va bellugar, ha sigut un dels llibres més demanats i més interessants.
Home, tots aquests intríngulis, no sé si són dignes de James Bond, però Déu-n'hi-do, totes les... No? Tota aquesta manera que tenen d'explicar...
És molt interessant perquè l'èxit de tot plegat va ser perquè cada una de les persones implicades sabia què li tocava fer, però no sabia ni qui eren les persones que farien la resta de la cadena per arribar a aconseguir-ho tot. Uns només havien de recollir les paperetes en algun lloc i anar-los a portar, els altres havien d'estar segurs que les escoles podrien obrir els llocs on les votaríem, d'altres amagar-los a les urnes en un magatzem o com fos, però és clar, hi havia persones en ciutats una mica grans com, no sé, Sabadell, Mataró, aquests llocs que probablement hi havia una persona encarregada d'organitzar-ho una mica tot, de coordinar-ho, i després tenia, doncs, màxim mitja dotzena de persones que millor que no es coneguessin i, en tot cas, amb molt poques reunions per poder decidir com portar a terme tot plegat. I el curiós és que va arribar un moment que sí que la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, van anar detectant aquests moviments, perquè més d'un es va sentir seguit i vigilat, i quan semblaven paranoies familiars, però sí que van començar a veure cotxes sospitosos al voltant de casa, gent que havien d'utilitzar, per exemple, telèfons fixes que no estessin lligats a internet, quan feien una reunió deixar els mòbils parats a casa i sortir de casa en el moment de fer la reunió en un lloc en què cap dels que estaven allà em portés una sobre. Precaucions que sí, que només les veus en les pel·lícules d'intriga i d'acció.
Sí.
Però que segurament era important fer-ho per aconseguir-ho, eh? Vull dir que...
Això sense cap mena de dubte.
Sí.
Perquè amb tot el pes de tota la seguretat i la intel·ligència de l'Estat al darrere, doncs, vaja...
I els mitjans, no?, també, vull dir, és que, esclar, estaven tan preparats i eren tanta colla per vigilar.
Sí. Bueno, jo és que els mitjans, aquestes alçades, els mitjans de comunicació, ja els conto com a Estat, tenint en compte el seu paper d'altaveu. Vull dir que
sí,
no...
Sí.
Escolta, no sé si vols llegir-ne algun fragment d'aquest llibre.
Mira, si voleu, l'escrit que han fet els autors per explicar per què han fet aquest llibre, hi ha un pròleg de l'Antoni Bassas, que no us llegiré la introducció que fan la Gaia Vicens i en Xavi Tedó, que diuen "Història d'un miracle", i aquesta és la història d'un miracle, la història de l'exèrcit d'invisibles que van fer possible que urnes, paperetes i sobres arribessin als 2.243 col·legis electorals i es pogués celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya el 1 d'octubre del 2017. En clandestinitat, van treballar a l'ombra durant mesos com un engranatge perfecte, organitzats de forma piramidal, amb absoluta discreció i total efectivitat. Van aconseguir burlar els serveis d'intel·ligència de l'Estat espanyol perquè, finalment, 2.286.217 persones poguessin votar si Catalunya havia de ser un estat independent en forma de república. Cadascuna d'aquestes persones té un vincle personal amb el que va passar aquell dia al país i és inabastable explicar-los tots. Més enllà de la feina als despatxos del Palau de la Generalitat, aquest llibre relata com l'organització popular de centenars de persones va ser clau per garantir la votació. Operació Urnes no és un relat dels fets polítics al voltant de l'1 d'octubre, sinó que dona veu als cervells de l'operació clandestina perquè expliquin com es va planificar. També és la història personal de desenes d'homes i dones recollits en noms ficticis perquè la majoria volen guardar l'anonimat, implicats en els preparatius de la votació. Operació Urnes és, doncs, un homenatge a tots aquells herois anònims que van col·laborar perquè el referèndum convocat pel govern de la Generalitat, l'esdeveniment polític més important de les últimes dècades a Catalunya, fos possible. El president del govern i un dels màxims responsables polítics del referèndum, Oriol Junqueras, va explicar amb ironia que l'operatiu del referèndum era obra de l'Esperit Sant. Si no, com és possible que unes urnes que no existien, unes paperetes que no existien, unes escoles que no existien i uns votants que no havien d'anar a votar, resulta que van anar a votar? Com que el govern espanyol ens mereixia molta credibilitat quan assegurava que tot això no existia, segur que l'explicació més raonable que això passés és que va ser obra de l'Esperit Sant, va dir el programa Al Matí de Catalunya Ràdio. Sigui o no una obra divina, el que va quedar clar va ser que el miracle no era pas un acte de fe. Els protagonistes expliquen que van arriscar-se a consciència, convençuts que valdria la pena pel seu compromís amb la democràcia i amb la llibertat de Catalunya. Són estudiants i jubilats, treballadors i aturats, pares i avis, que feia setmanes que invertien hores de son temps i fins i tot diners a fer possible el referèndum. Són persones de totes les edats, classes socials i ideologies, units i conjurats pel mateix objectiu, poder votar. Ho van aconseguir.
Doncs mira, com que em sembla fantàstic, m'ha vingut de gust posar-hi la música. No sé si et recordes tu la sèrie aquella, l'Equipo A.
Ah, sí.
Doncs mira, m'ha vingut de gust posar aquesta música, apa.
Perquè doncs vinga.
És que era gairebé tan heroic que...
Un bon final, un bon remake.
Teresa, no sé si hi ha alguna altra cosa que vulguis comentar.
No, per ara us vull explicar només aquest llibre perquè penso que ha sigut un fenomen des de que va sortir fins ara, vull dir, i era una mica després del l'hem votat, que us vaig explicar l'últim dia, sí. També, el llibre de Sibillà.
N'he regalat 5 d'hem votat aquest Nadal.
Molt bé. Ja. És que, esclar, està molt i molt bé, hem votat, i també aquest recull fotogràfic és important tenir nosaltres present, eh? Vull dir, és, a més et dona molta força, molta convicció haver-ho fet, eh? Sí. Molt bé, sí.
Doncs Teresa Calabús, que vagi molt bé i tornarem dilluns vinent.
Gràcies, bon dia a tots.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Home, ja em permetreu que deixem sonar aquesta música, que els que som d'una generació ja una mica més tardana... Si acabeu d'engegar la ràdio, no esteu escoltant un remake de sèries dels anys 80, sinó que esteu escoltant la banda sonora de la sèrie El Equipo A, i que l'hem posat per explicar-vos o per parlar-vos d'aquest llibre que es diu Operació Urnes, en el que es relata tots els intríngulis, tota la història de com les urnes de l'1 d'octubre van arribar al país. Són 9:15. Anem a l'agenda. I comencem aquesta agenda d'aquest primer programa del 2018 a Sant Feliu de Guíxols, perquè fins al 28 de febrer torna la campanya gastronòmica Temps d'Orissos. Pau Ponseti.
Les jornades gastronòmiques Temps d'Orissos tornen a la Vila Marinera de Sant Feliu de Guíxols durant els mesos de desembre, gener i febrer. Els orissos tenen diverses denominacions segons la zona, com per exemple ganxons, eriçons, garotes, garoines o eriçons de mar. Tot i així, és un producte molt típic de la zona de la costa de Girona, i per això Sant Feliu de Guíxols dedica unes jornades gastronòmiques exclusives als orissos que duraran 3 mesos. En aquesta campanya, restaurants de la zona oferiran menús de degustació mariners i plats preparats especialment per a l'ocasió, que tindran com a ingredient principal els orissos. A més, per als visitants hi haurà promocions i ofertes per degustar els orissos sols o acompanyats amb cava o vi.
I no marxem de Sant Feliu perquè al Museu d'Història hi podeu trobar l'exposició Memòria d'un repte.
El fotògraf Jordi Gallego, després d'assolir el rol de cuidador, es va proposar realitzar una foto de la seva mare afectada d'Alzheimer cada dia durant un any i penjar-les a una xarxa social canadenca per fotògrafs. Aquesta activitat tenia l'objectiu de ser un estímul per ell mateix i es va convertir en una gran ajuda per ella. Així va ser que va presentar el projecte a un concurs fotogràfic d'autor sota el títol Fotografia vs Alzheimer, i va ser un dels projectes guanyadors. Ara, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols us presenten tot aquest recull d'imatges sota el títol Memòria d'un repte.
I per acabar, anem al Museu del Suro de Palafrugell, on hi podeu trobar l'exposició Empordà Industrial, que fa un repàs al període de la industrialització, Pau.
una exposició organitzada conjuntament entre l'Ecomuseu Farinera, el Museu del Suro i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, on ens mostren una visió integrada d'un període històric, la industrialització, que ha estat un dels més destacats de la nostra història contemporània de Catalunya. Del mar fins a la muntanya, passant per la plana i els aspres, la industrialització de l'Empordà va íntimament lligada a l'explotació del seu sector primari. L'exposició proposa un recorregut pels diferents paisatges i les indústries que se'n deriven ja des del segle XVIII. Més enllà, es posen de rellevància els dos models industrials diferenciats a l'Alt i el Baix Empordà, la comarca del Suro i el Centre Comercial i Industrial de Figueres.
Gràcies, Pau Ponset, i avui també en Pau ens ha gravat dins d'una nevera, ha fet aquesta agenda. Passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí del dilluns 8 de gener, el mateix dia en el que avui us parlem de 3 naixements. Anem a pel primer. Wap, 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 bam, boom, tutti frutti, oh, Rudy. Babaluba, Balam Bambú, us hem dit que us parlaríem de tres naixements i del primer del que us parlem és aquest, el naixement d'Elvis Presley, un dia com avui, un 8 de gener, Marc.
El rei va néixer a Tupelo l'any 1935. Clar, Tupelo, això tenia aquest cabell, tot va lligat, això. I va ser un famós cantant que tenia un estil característic de cantar, amb uns moviments que van marcar una generació, com també per la qualitat de les cançons que va interpretar, que segueixen guanyant adeptes entre les noves generacions. Ha encapçalat les llistes dels artistes morts amb més recaptacions pels seus productes, desbancat el 2006 per Kurt Cobain. Va morir el 16 d'agost de 1977, tot i que la llegenda que està viu i que se l'ha vist en algun punt del planeta forma part de la cultura popular. De fet, fa uns dies es comenta que el van veure a la platja de Pals.
He estat temptat de fer alguna broma amb això del Tupelo, però ja em temia que en Marc ja parlaria també del tema. Ens comencem a conèixer. Uau, com ens agrada aquesta entrada. La banda sonora de la pel·lícula Goldfinger, tema del mateix nom, en la veu de la grandiosa, grandiosíssima Shirley Bassey, que també tal dia com avui, un 8 de gener, arribava.
La cantant es va fer mundialment famosa per la seva veu i per posar doncs, també la seva música en algunes pel·lícules de James Bond, com Goldfinger o Diamants per l'Eternitat, així com Moonraker. El 1985 va tenir un fort cop en morir la seva filla Samantha, en principi suïcidant-se al pont de Clifton a Bristol, fet que la seva mare sempre ha negat. Ha publicat desenes de discs i senzills i ha deixat grans cançons i actualment encara està en actiu, tot i que fa més de 10 anys que no edita cap disc.
Doncs això, la Shirley Bassey, ens encanta. I també tal dia com avui, un 8 de gener, naixia, o avui recordem millor dit, a David Bowie.
Aquesta és la setmana de David Bowie, avui pel seu naixement, l'any 1947, i dimecres haurem de recordar la seva mort. Va ser un músic i actor, així com compositor de rock que va marcar diverses generacions durant més de 5 dècades. Considerat un innovador, en particular pels seus treballs de la dècada dels 70 i per la seva particular veu, a banda de la profunditat intel·lectual de la seva obra. A la memòria de tots queden temes com The Man Who Sold the World, Space Oddity, Heroes, Ashes to Ashes, Let's Dance o Modern Love, entre d'altres.
Doncs escoltem un tros de Heroes. We'll be right back.
David Bowie i un dels seus grans hits, el Heroes, just per recordar el dia en què naixia, un dilluns 8 de gener. Dilluns 8 de gener, el que volem fer abans d'acabar el programa és fer-vos un repàs de les notícies que us hem explicat al llarg del programa d'avui.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Repàs de l'actualitat amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
La zona de Terrades i Cistella a l'Alt Empordà es recupera de la forta tempesta acompanyada d'un esclafit que hi va provocar-hi diverses destrosses. Hi ha danys materials, però no va afectar cap persona. La tempesta també va provocar talls en el subministrament elèctric.
Investiguen qui hi ha al darrere de les pintades amb esprais de color que han aparegut al poblat Íber de Castell de Palamós. N'hi ha a la plaça de les Sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat Íber i també a la cisterna. Totes estan pintades amb el pseudònim Xerpa.
Alerta a Sant Feliu de Guíxols per un incendi que va cremar un habitatge abandonat de l'avinguda Juli Garreta. Estem que sigui un incendi provocat perquè, segons ha sabut Ràdio Capital, l'edifici no té instal·lació elèctrica. Els bombers van haver de desallotjar els veïns de l'edifici del costat de forma preventiva.
La flota del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós comença la veda biològica. Les 17 embarcacions estaran amarrades a port fins a principis de març. Ja fa 4 anys que aturen aquests mesos per protegir els caladors i que la pesca sigui més sostenible.
Campanya del Comitè de Defensa de la República i l'ANC a Sant Feliu de Guíxols. Volen que l'Ajuntament pengi la pancarta amb l'emblema Llibertat Presos Polítics a la façana del consistori. Per això insten els ciutadans que presentin una instància a l'Ajuntament.
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà incorpora el model i protocol del Departament de Salut per atendre les persones trans. S'estableixen mesures i pautes d'actuació per garantir l'atenció adient sota la premissa essencial que no pateixen cap patologia.
Vicenç Fajardo presidirà la cuina de l'Empordanet. Així ho ha decidit la Junta del Col·lectiu en una reunió extraordinària. El xef del restaurant La Plaça relleva Toni Izquierdo, que ha estat 6 anys al capdavant.
Doncs gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar també, com sempre fem i com en aquest 2018 seguirem fent, volem acabar el supermatí fent un últim repàs a la previsió meteorològica i ho fem amb en Martí Seguer. Martí.
Avui serà un dia amb força inestabilitat. Venim d'un cap de setmana amb una pertorbació que ens ha deixat ruixats, tempestes i a la zona de Terrades i Cistella, a l'Alt Empordà, fins i tot un esclafit. Avui caurà algun ruixat, però de poca importància. Seria a partir de la tarda que podrien descarregar amb més intensitat. Pel que fa al vent, ja anirà disminuint, però encara es manté l'avís per onatge que pot superar els 2,5 metres. Temperatures entre els 11 i els 5 graus. I dimarts tenim una treva on dominarà l'ambient ennuvolat i serà dimecres, que de nou arriba un nou front amb més precipitació, però menys intens que el d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Martí Seguer, i gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Celles, en Juli Pedrero, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Lejide, en Gerard Tascatx, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, en David González i també l'Eugènia Güell. Tornarem com més habitual demà a partir de les 8 del matí. Avui, però, us diem adeu i us recordem que sempre que vulgueu podeu entrar a radiocapital.cat per consultar totes aquelles notícies que anem actualitzant i publicant al llarg del dia. També podeu recuperar aquest programa, les entrevistes que hi fem, en definitiva, tot el que us vingui de gust. Per què? Perquè si a vosaltres us ve de gust estar informats del que passa al Baix Empordà, a nosaltres ens ve de gust informar-vos de tot allò que passa, de tot allò que passa al Baix Empordà. Hem començat el programa amb optimisme i dient-vos que teníem ganes i que hi posarem tota l'energia del món. Doncs acabem el programa recordant-vos una vegada més que som aquí per explicar-vos tot allò que faci falta. I a tots vosaltres no queda una altra cosa per dir que no sigui gràcies per fer-nos confiança. Seguiu enganxats al nostre web, seguiu enganxats a aquest programa i a la nostra emissora també en aquest 2018. No es deu notar pas, que estem fent temps per arribar a les 9. Escolteu, que vagi molt bé, que passeu molt bon dilluns i tornarem, com sempre, com és habitual, demà a les 8. Adéu-siau.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.